Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Des de l'àmbit esportiu, Toni Saligrat ha deixat de ser l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell un any i mig després de sumar-se al projecte. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El Consell d'Administració del club ha pres la decisió aquest migdia després que el de Torrent fos protagonista ahir d'un enfrontament amb l'afició a Peralada. Bruno Batlle, director general del club, assegura que la decisió s'ha pres per raons esportives.
L'episodi d'ahir, evidentment, és desafortunat, no ajuda, no ens agrada, però no és el motiu de la institució i de la decisió presa.
En les pròximes hores es decidirà si es fitxa un nou tècnic in extremis o es busca una solució temporal.
L'Ajuntament estudia la posada en marxa d'un equipament fix per a persones sense sostre.
Així ho ha anunciat a Ràdio Sabadell el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, al·legant la necessitat de donar resposta a aquest col·lectiu durant tot l'any i no només durant l'operació fred.
La joventut de la Faràndula bat el rècord d'assistents als Pastorets.
Més de 6.000 espectadors han pogut veure el clàssic de Folk i Torres, un miler més que la temporada passada. Les noves incorporacions haurien estat el reclam per als sabadellencs.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han pujat respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Abel Carrasco. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les properes hores encara hem de tenir el temps a força tranquil, això sí, amb alguns núvols alts, prims, que es poden veure a sota vent del Pirineu, d'altres punts al nord del territori, andrà minvant amb el pas de les hores, i es poden formar alguns intervals de núvols baixos cap al sud de la Costa Brava, nord del litoral central, així com especialment al vessant nord del Pirineu, on seran més abundants i poden deixar el cel més en nuvolat. Per altra banda, continua la tramuntana a la zona nord de la Costa Brava, sobretot també el mestral entre el Cap de Salou, Terres de l'Ebre i el Cap de Tortosa. En aquests sectors el vent encara es notarà, però anirà afluixant amb el pas de les hores. Un vent que s'ha de mantenir de tramuntana i de mestral ben bé fins demà mig matí, migdia, tot i que progressivament durant les properes hores aquesta nit i demà matí anirà minvant d'intensitat. I si baixa la tramuntana, lògicament també l'estat de la mar anirà millorant. Avui encara, amb àrees de maregassa, onades que podrien arribar a superar els 2,5 metres d'alçada cap a punts del nord del Cap de Creus, sobretot la punta del Cap de Begur, però ja de cara a demà l'estat de la mar també millorarà i força. Una jornada de dimarts que vindrà marcada la resta per pocs núvols, boires en zones de l'interior que localment poden ser persistents a zones de ponent i per una temperatura que en general demà tendirà a ser lleugerament més baixa. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres a Sant Quirze i 3 a Montcada en sentit Barcelona. A l'AP7 també hi ha problemes a Cerdanyola, on trobem 1 quilòmetre de cues en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Vallcarca i la Meridiana també en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui, excepcionalment, ho fem en matèria esportiva. Toni Saligrat ja és història al Centre d'Esport Sabadell. El Consell d'Administració del club, reunit avui amb caràcter extraordinari, ha decidit destituir el tècnic valencià un dia després del tens incident que va protagonitzar al final del partit d'ahir a Peralada. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Amb el xiulet final de l'àrbitre, Saligrat es va dirigir cap als seguidors arlequinats presents darrere d'una de les porteries per recriminar-los, segons ells, continuar les faltes de respecte cap als jugadors. A la posterior roda de premsa, el de Torrent no es retractava.
Tornaria ara mateix, sortiria i tornaria a anar allí, perquè aquestes coses no poden passar. A mi m'agradaria que altres persones ho fessin, ho paressin això, ¿vale? Que algú baixés de la graderia i anés i digués, escolta, però què esteu fent? Que és el nostre equip, que estem jugant el partit, què esteu fent? Què esteu fent insultant, faltant al respecte? Si aquest fos el teu fill, faries el mateix al teu equip. Després acaba el partit i dius que això no m'ha agradat, però aquestes coses que diuen que són pròpies del futbol són pròpies dels maleducats.
Després de l'entrenament de recuperació d'avui, el Sabadell ha comunicat la decisió a Saligrat de cessar-lo. Més tard també han passat per les oficines els tres capitans del primer equip, Migue, Felipe Sanchón i Àngel, per comunicar-los aquesta destitució de Saligrat. En declaracions posteriors a l'Hotel Suís, el director general del club, Bruno Batlle, ha insistit que l'incident d'ahir no és el detonant de la seva destitució.
L'equip portava una segona dinàmica negativa, on en els últims quatre partits havíem sumat un punt, i creiem que un canvi serà positiu per l'equip, i aquesta és la raó de la destitució i el canvi.
El centre d'esports treballa ja en la contractació del seu substitut. Demà l'equip arlequinat descansa i caldrà esperar els moviments de les pròximes hores per saber si dimecres l'entrenament el dirigeix ja el nou tècnic o s'opta per una solució provisional. Això sí, el preparador físic i mà dreta de Saligrat, Jaume Ferrer, també ha estat cessat.
L'etapa de Toni Saligrat a la nova Creu Alta ha durat una temporada i mitja i els resultats obtinguts han estat per sota de les expectatives generades amb la seva arribada. El valencià marxa amb un balanç de 16 victòries, 27 empats i 15 derrotes en 58 enfrontaments dirigits.
Saligrat va aterrar fa dos estius a Sabadell amb l'etiqueta d'entrenador play-off. En quatre de les cinc anteriors temporades havia fet les eliminatòries d'ascens amb el Lleida Esportiu, l'Huracán i l'Alcoyano. A la nova Creu Alta, en canvi, la seva aposta no ha quallat. La passada campanya, el centre d'esports va ser 12è, superant de llarg el seu rècord d'empats amb un total de 22. Tot i la inversió realitzada aquest estiu, l'equip seguia sense a trobar la regularitat i les prestacions defensives havien caigut en picat. En 20 jornades, el conjunt arlequinat ha encaixat un total de 27 gols, dos menys que en tota la temporada anterior. Actualment, el Sabadell és 9è a la classificació, a 9 punts del play-off i a 4 de la promoció de permanència.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Aparquem de moment els esports, tornem més tard i comencem a abordar la resta de notícies del dia, avui parlant de l'àmbit social, perquè Sabadell vol donar una atenció estable a les persones que viuen al carrer amb l'habilitació d'un centre permanent. L'Ajuntament està estudiant aquesta opció per donar resposta a les necessitats del col·lectiu més enllà dels episodis de fred. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, ha dit que el projecte s'ha de plantejar a mitjà a llarg termini perquè ha de ser viable.
No només per quan hi ha fred, perquè les intervencions amb aquest col·lectiu necessiten una intervención permanente y sería de gran ayuda poder tener aquest tipo de equipamiento. El equipo de gobierno está valorando, evidentemente estem parlant d'una inversión muy importante, no només en posar en marcha un equipamiento, sino en manteniment d'un equipamiento de estas características amb las garantías que requereix una intervención de estas características, pero creiem que es algo que nos hem de posar en marcha y que la ciudad porta un retard de moltes dècades en no tenirlo.
Fernández ho ha dit en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El regidor ha explicat que l'equipament ajudaria a completar altres programes que ja du a terme a la ciutat en matèria de sensellarisme, com el Housing First, una prova pilot que ajuda les persones que viuen al carrer a recuperar la seva vida dotant-los d'un habitatge. Actualment hi ha 4 pisos funcionant sota aquest règim. Tot i això, Fernández assegura que el percentatge d'èxit de la iniciativa se situa al voltant de 6 de cada 10 casos, de manera que hi ha un 40% dels possibles usuaris que continuen vivint al carrer. Per això, afirma el regidor, és tan important dotar Sabadell d'un equipament permanent per atendre el col·lectiu. Actualment, l'Ajuntament té identificats prop d'una vintena de sense llar de la ciutat, a més d'unes 150 persones que viuen en immobles precaris.
L'Hospital de Sabadell ja té tot l'espai de les urgències disponible. El Taulí ha recuperat una part de les consultes externes que estava ocupat per les obres d'ampliació de les urgències, que estan aturades fins al mes de març. Tot plegat s'ha fet tenint en compte que, segons les autoritats sanitàries, la grip podia entrar en fase d'epidèmia al llarg d'aquesta setmana.
L'any passat, l'Hospital de Sabadell va viure un important col·lapse durant l'epidèmia de grip. Aquest any, el centre sanitari afronta l'arribada d'aquesta situació amb la reobertura, dijous passat, de part del nivell 1 d'urgències, que estava tancat a l'espera de les obres d'ampliació de l'espai. Ho ha explicat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell el director del Servei d'Urgències del Taulí, Gilberto Alonso.
Des del punt de vista estructural de l'hospital, tenim tot l'hospital en ple funcionament, amb tots els llits oberts, o sigui, no hi ha cap dispositiu tancat. Des del punt de vista de professionals, el nostre servei d'urgències està en la dotació plena i màxim ara que ja s'han acabat els períodes de vacances, etc. No?
Alonso recorda que la grip és una malaltia que es pot passar a casa amb molta hidratació, fent servir antitèrmics en cas de tenir febre i amb molt de descans, i que només s'hauria d'anar a l'hospital en cas d'urgències. Abans cal recórrer al centre d'atenció primària més pròxim, trucar al 061 o bé anar al CUAP Sant Fèlix o al de Can Uriach.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Segueix obert el període de votacions dels projectes finalistes del programa Construint Ciutat 2019. Si encara no els coneixeu tots, avui us en presentem quatre de nous a càrrec d'un colliga, l'Esquitx, l'associació Alineat i un projecte impulsat des de la ciutadania.
Fer salut, fer Sabadell.
Des d'Oncolliga busquen el nou protagonista de la nova campanya publicitària de l'entitat. Amb aquest projecte es treballarà amb diferents instituts de la ciutat on els joves presentaran les seves propostes publicitàries.
Des d'Oncolliga presentem un projecte per treballar directament amb els joves als instituts, donant-los veu i fent-los partícips de tot el procés de creació d'una acció de comunicació des del seu punt de vista i amb el seu propi llenguatge.
La proposta guanyadora es publicarà als mitjans de comunicació.
Projecte Genera.
L'associació Esquitx presenta un programa per millorar l'ocupació entre els joves en situació de vulnerabilitat. Totes les persones que es presentin hauran de passar per dos tipus de formació. La primera més d'àmbit general i la segona ja més especialitzada. Sergi Asensio és el director de l'entitat.
Una de les formacions serà la formació NYAP de manteniment de la llar. La segona serà la formació gresca, tallers formatius que donaran eines de dinamització comunitària i d'animació sociocultural orientades a festes majors, a festes dels barris, de la ciutat, activitats obertes. I finalment la formació companya. Aquests tallers aniran més orientats als serveis de les persones amb dependència i que viuen en situacions d'aïllament.
Pensament crític per a joves.
L'associació Alineat fa 4 anys que actua als barris del nord de la ciutat, especialment als instituts Junqueras i el Joan Oliver. Ara el programa Construint Ciutat presenten un projecte per potenciar l'esperit crític entre els joves. En Dani és un dels impulsors.
Un curs anual de 30 sessions, un seguit de conferències, l'edició d'un llibre i divulgació de vídeos de pensament crític. Tot això està principalment dirigit a joves d'entre 15 i 20 anys.
Un dels requisits per poder formar part d'aquests cursos és tenir una mentalitat oberta.
Camins escolars segurs a les escoles i instituts de Sabadell.
Projecte impulsat per un grup de famílies de la ciutat. Tal com indica el seu nom, l'objectiu és fer les vies i carrers per on passen els infants per anar a l'escola més segures. Ariadna Altín és una de les impulsores del projecte.
El projecte de camins escolars, de fet, és això, treballar conjuntament, famílies, escola i ajuntament, per aconseguir que els nens hi puguin anar de manera segura i quan són prou grans hi puguin anar sols. També és una oportunitat perquè tots plegats prenguem consciència de com és el nostre barri, de com és el camí a l'escola, quines mancances té i com el podem millorar.
Recordeu que les votacions d'aquests projectes es poden fer a través de la plataforma Decidim Sabadell, on cal registrar-se prèviament, tenir correu electrònic i tenir més de 14 anys. I no deixem de parlar del Construint Ciutat perquè la Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya, la FAP de Sabadell i l'entitat veïnal de Can Puiganer denuncien que l'Ajuntament ha exclòs d'aquest procés participatiu el projecte Aporta. Els veïns lamenten que no se'ls ha justificat la retirada de la iniciativa que plantejava la contractació d'una desena de veïns del barri per donar a conèixer les famílies, els serveis als quals poden accedir en cas de patir qualsevol problemàtica.
Segons el president de la FAP, Manuel Navas, l'Ajuntament alega que ja existeix una diagnosi de la situació del barri de Can Puiganer, un argument que no convenç els veïns, d'una banda perquè no han participat ni tenen coneixement de cap diagnosi i de l'altra perquè el projecte és independent d'això.
Ha sigut una cosa que no l'han sabut entendre, no han tingut capacitat d'entendre el que es proposava i el que s'està fent a diferents barris de Barcelona i municipis de Catalunya. I, mira, jo crec que ha sigut una qüestió pràcticament personal. O sigui, jo no acabo d'entendre per quina raó s'ha tingut de rebutjar aquest tipus de projecte.
La regidora de Participació Ciutadana, Glòria Rubio, assegura que un dels requisits del Construint Ciutat és que el projecte no actuï en un mateix àmbit que altres iniciatives. En el cas de Can Puiganer ja s'estaria actuant en l'àmbit de la pobresa energètica. Tot i això, Rubio creu que es podria arribar a implantar més endavant.
Són coses totalment incongruents, o sigui, és una qüestió que no té cap sentit. Nosaltres creiem que ha sigut una decisió política, una decisió tècnica.
Rubio també ha desvinculat la decisió de no incloure la porta al Construint Ciutat de l'àmbit polític i reitera que les decisions les pren l'equip tècnic del procés.
Passem més notícies. En àmbit de successos, una furgoneta es va encastar diumenge a la nit contra una estructura de la nova plaça Espanya.
El conductor del vehicle va fugir del lloc de l'accident amb un suposat estat d'embriaguesa, segons diversos testimonis, deixant la furgoneta inclinada i oferint perill per a la resta de vianants. A la nit, l'home de 42 anys es va adreçar a les dependències de la policia municipal per reconèixer la seva implicació en l'accident de trànsit. Davant les lesions observades, en el conductor es va sol·licitar l'assistència d'una ambulància del SEM que el va traslladar a l'Hospital Taulí amb pronòstic lleu per la cura de les seves ferides i també per realitzar les corresponents proves d'alcoholèmia i drogues.
Encara en successos, detingut un ancià de 70 anys per la presumpta crema de 3 contenidors al carrer Buenos Aires, als Marinals.
Els fets van tenir lloc dissabte a 3:45 de la tarda. Les flames van afectar el contenidor de paper, mentre que un de plàstic i un altre de matèria orgànica van resultar parcialment cremats. L'home, detingut per la policia municipal arran del testimoni d'un veí, està acusat d'un presumpte delicte de danys intencionats i també per un presumpte delicte contra la salut pública per possessió de diferents substàncies tòxiques destinades al tràfic de drogues.
Els veïnats de Gràcia i Can Feu s'oposen a l'aparcament dels ferrocarrils i reclamen que es recuperin els jardins de l'estació.
Critiquen que amb el perllongament de la línia han deixat de ser una estació intermodal i per aquest motiu no hi aparquen més de 25 cotxes al dia. Isidre Soler, membre de la plataforma Soterrament Ara, assegura que compten amb el suport de l'Ajuntament.
Parlant d'aquest tema, ells també comparteixen que això ha estat un desencert haver col·locat aquest aparcament aquí, aquesta immensitat d'asfalt de color negre, que és molt, és una cosa molt desolada, molt desagraïda, i que, doncs, per tant, esperem que l'Ajuntament doncs també faci la part que li toca, la seva part, diguéssim, més política de negociar amb ferrocarrils, que això doncs no pot continuar així.
Soler també ha explicat que tots els projectes pel passeig de Can Feu aposten per eliminar l'aparcament i enllaçar la via amb la plaça Anselm Claver.
El telèfon de l'Esperança és possible gràcies a 200 voluntaris, molts d'ells sabadellencs.
La Rosa, la Maria i el Manel en són un exemple. Avui han explicat al matí de Ràdio Sabadell com funciona aquest servei d'emergència que tenen les persones que se senten soles i no saben a qui recórrer. També han parlat del voluntariat.
Tu compta que el voluntariat nostre, el perfil de voluntari, és un perfil social. Podem tindre mestres, tenim directors, tenim gent que són autònoms, tenim infermeres, tenim psicòlegs també, però a nivell voluntari. I aquesta persona està allà, tu truques. Jo no et preguntaré res. Ni sé si estàs a casa, si estàs en un despatx, si truques des del cotxe, truques des del carrer. Perquè, clar, cada persona, segons el soroll que tu sents però que no preguntes, saps ben bé, ubiques a la persona.
El telèfon de l'Esperança també atén els intents de suïcidi, una de les feines més delicades i que normalment deriven a psicòlegs i altres professionals.
L'Ajuntament de Sabadell adjudica el nou contracte de l'atenció domiciliària superior als 5 milions d'euros.
El nou servei a càrrec de l'empresa Accent Social permetrà acabar amb la llista d'espera que acumulava. El regidor d'Acció Social diu que el consistori ha aconseguit arribar a totes les persones que ho demanen.
Nosaltres tenim en aquest moment un servei que dona les hores que prescriuen los profesionales, depende del cas, y no hay lista de espera a la ciudad de Sabadell en dependencia porque hem invertit molt més, porque es el segon contracte, son unos 5 milions d'euros anuals, y hem tingut un increment molt, molt important anual per justament poder garantir aquestes hores per als veïns i veïnes de la ciutat.
Durant aquest any i el que ve s'atendran 1.400 sabadellencs i es podrien arribar a complir 288.000 hores d'atenció a casa d'aquests usuaris.
La mostra de pessebres d'enguany abaixa la persiana amb més de 16.000 espectadors.
Una xifra rècord. El president de l'associació, Francesc Bartolomé, atribueix els bons resultats a dos factors, però en especial a la modernització de la mostra d'enguany amb la implementació de la tecnologia.
Ens estem obrint una miqueta més a la ciutat, la gent veu que nosaltres fem moltes més activitats, no només a lo que és el nostre local, a la nostra agrupació. Per exemple, aquest any hem fet un taller en el Mercat Central, és el segon any, hi va haver també molt èxit de gent, cues, perquè els ensenyéssim a fer pessebres, és a dir, d'alguna manera la intenció de l'agrupació és obrir portes i no només fer lo que és, o dedicar-nos a lo que és l'exposició, sinó fer altres tasques, una miqueta de divulgació de lo que és el pessebre, que nosaltres en diem el pessebrisme.
Bartolomé també ha celebrat que més gent hagi participat en el concurs de pessebres d'aquest any gràcies al fet de poder enviar les imatges per WhatsApp. El guanyador es coneixerà el pròxim diumenge en una festa al Teatre Sant Vicenç.
En cultura, el sabadellenc Jaume Madaula s'estrena aquest vespre la segona temporada de Benvinguts a la Família. Madaula ha explicat a Ràdio Sabadell que ja era fan de la sèrie fins i tot abans que el truquessin per interpretar el paper del Nil, un lladre que entrarà amb força a la vida de l'Àngela i de la seva família.
L'actor sabadellenc Jaume Madaula se suma a l'elenc de la sèrie Benvinguts a la Família, que ja comptava amb un altre actor de la ciutat, en Lluís Villanueva. Madaula explica que comparteix un vincle especial amb la sèrie, ja que l'any passat, mentre estava de viatge, els únics programes que mirava de la televisió pública catalana eren Polònia i Benvinguts a la Família.
Va ser curiós perquè jo quan s'estava fent la primera temporada jo estava a la Índia i des de la Índia pues, allò que trobes a faltar una mica caseta i mirava Polònia i Benvinguts a la Família. I llavors bueno, va fer molta gràcia quan em van dir de sortir-hi.
En aquesta segona temporada, Madaula interpreta en Nil, el germà d'una família de lladres que es troba amb l'Àngela i companyia. L'estrena de la nova temporada Benvinguts a la Família és avui a les 10 de la nit per TV3.
I no deixem la cultura, xifra rècord de públic als Pastorets de la Faràndula. Més de 6.000 persones han assistit al clàssic de Folch i Torres al Teatre de la Faràndula aquest Nadal. En total han visitat el Teatre del Carrer de la República 1.000 sabadellencs més que en les funcions de l'any passat. Des de la Faràndula ho atribueixen al moment dolç que viu el teatre amateur.
Els Pastorets de la Faràndula tanca en temporada amb 6.200 espectadors, és a dir, més de 1.000 sabadellencs més han acudit a la cita clàssica del teatre durant aquestes festes de Nadal respecte a l'any anterior. Montse Serra, codirectora dels Pastorets, juntament amb Albert Gorina, fa una molt bona valoració de les funcions d'enguany i atribueix la gran xifra de públic a l'augment d'interès pel teatre amateur, que segons la mateixa directora estan vivint en aquests moments companyies com la Faràndula.
Estem molt contents. Suposo que el fet de, tot i ser una obra, un espectacle tradicional, entre que el teatre amateur està pujant molt aquí a Sabadell, la gent té moltes ganes de teatre i tot fa pensar que bé, que la gent encara en té cada vegada més ganes, no? I ja et dic, el fet de ser un espectacle molt tradicional fa que sempre vingui molta gent, la veritat.
Tot i que encara és d'hora per començar pensant en Nadal que ve, Serra ja ha avançat que intentaran canviar alguns dels decorats de cara a la nova temporada de Pastorets.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat del dia i comencem parlant de política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no es reunirà amb la plataforma d'eurodiputats pel diàleg UE Catalunya.
L'entitat li havia demanat per carta la trobada aprofitant la participació de Sánchez al ple de l'Eurocambra d'aquesta setmana a Estrasburg. La reunió no es farà per manca de temps, ja que l'agenda de Sánchez, que només serà la ciutat francesa dimecres, no ho permet. Segons l'agenda oficial, el president espanyol té previst, entre altres, reunir-se amb la delegació del PSOE al Parlament Europeu i fer una roda de premsa conjunta amb el president de la Càmera, Antonio Tajani.
El projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2019 manté l'aportació de l'any anterior en equipaments culturals.
Per exemple, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MACBA, la Fundació Miró i la Tàpies augmenta la que donava el Liceu, el Lliure i el Mercat de les Flors i preveu invertir 2,3 milions d'euros al conjunt arqueològic de Tarragona i 200.000 euros a restaurar el baluard de Sant Narcís de Figueres.
Nou rècord de trasplantaments d'òrgans a Catalunya durant el 2018.
Els trasplantaments han crescut per cinquè any consecutiu, arribant als 1.000 149, un 3,9% més que el 2017. A més, s'ha superat el llindar dels 150 trasplantaments per milió d'habitants, fet que converteix Catalunya en un dels territoris del món amb la taxa de trasplantaments més elevades. Per contra, han crescut en un 42% les negatives familiars a donar òrgans. Dos de cada 10 famílies no han donat el seu consentiment a la donació.
Moment ara per tornar als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La destitució de Toni Saligrat ha deixat en un segon terme el 2-0 que va patir ahir el Sabadell a Peralada en el primer partit de la segona volta. És la tercera derrota del conjunt arlequinat en els últims quatre enfrontaments. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Després d'una primera part insípida i sense ocasions, el conjunt xampanyer en va tenir prou amb dues fuetades de Santi Bueno i Enzo Uana en l'inici del segon temps per endur-se els 3 punts. El migcampista Àngel Martínez reconeix que segueixen fallant a les dues àrees.
Quedo que l'equip ha competit, hem dominat tot el partit, crec que han sigut millors en tots els aspectes, menys en els decisius, no? Que són aquestes ocasions que tens a ficar-les o que no te les cardin.
El pròxim partit del Sabadell serà diumenge a casa contra el Conquense, que ahir també va destituir el seu tècnic, Luis Aillón.
A primera catalana, el Sabadell Nord ha creuat l'equador de la competició en tercera posició. La festa podria haver estat completa si els homes de Quico Díaz haguessin desequilibrat l'empat d'ahir sense gols a Banyoles.
Els de la zona nord van gaudir de molt bones ocasions a la segona part, especialment un penal fallat per Jairo al quart d'hora de la represa. Tot i això, el Sabadell Nord tanca la primera volta tercer amb 29 punts per satisfacció del tècnic Quico Díaz.
Cuando ves el resultado y mañana tranquilamente lo veamos, estaremos súper contentos de este puntazo que hemos sacado en un campo tan complicado y tan difícil como es el campo del Banyoles.
El Sabadell Nord començarà la segona volta visitant diumenge el camp de l'equip que té just per sobre, el Vilassar.
Aparquem el futbol, el sabadellenc Aleix Gómez disputa aquest vespre amb la selecció espanyola el tercer partit de la fase de grups del Mundial d'handbol. Espanya s'enfronta al Japó a partir de 8:45 amb la intenció de mantenir el seu inici immaculat.
Així defineix Gómez el conjunt nipó, un equip que té en la seva velocitat la seva principal arma.
Ens ajuda a saber en quin nivell estem i ens ajuda també a veure les coses pues, d'una manera que bueno, ens podem posar al nivell de tots competint, així que bueno, ens ajuda també a agafar una mica més d'aire i bueno, confiar una mica més en tot l'equip.
El combinat de Jordi Rivera ja s'ha desfet de Bahrein a Islàndia amb 3 gols a cada partit del jugador del Barça a l'Assa.
I a Primera Nacional, l'Oar Gràcia tancà la primera volta amb una previsible derrota contra el líder.
Els de Gerard Gomis i Cesc Borrell van caure per 36-26 a la pista d'un Sarrià de Ter que suma 11 victòries consecutives. L'Oar és ara 8è amb 15 punts i el capità Bernat Correro admet que està lluny dels objectius marcats a principi de temporada.
Són equips que són molt explosius. Bueno, com tu has dit, pot ser una sorpresa, és a dir, que pot ser que després no siguin així, però a priori són equips molt explosius, que amb defensa més tancada, en què a vegades fan 5-1, i que corre molt bé contra atac i tenen molt bons cintadors de l'1 contra 1.
Aquest cap de setmana l'Oara es desplaçarà al pavelló de Sant Cugat coincidint amb l'inici de la segona volta.
L'equip masculí de waterpolo del Natació Sabadell comença la segona volta agafant embranzida. L'Astralpool es va desfer del Real Canoe madrileny per 14-11 i encadena 3 victòries consecutives per primer cop aquesta temporada.
Els homes de Quim Colet deixen enrere un rival directe i es consoliden així en setena posició. El màxim golejador del partit amb 4 dianes va ser Sergi Cabanes.
Sí, evidentment que ens veiem una mica lluny dels objectius que ens havíem marcat, però bueno, encara queda una segona volta que...
Sembla que no podíem escoltar, en aquest cas, Sergi Cabanes. Podem recuperar ara mateix el tall.
Vam tenir una xerrada amb el Quim i va dir que era molt important acabar la primera volta en victòria i després intentar començar en victòria la segona volta. Jo crec que és un punt molt, molt fort per nosaltres, molt, un punt important, més que res per la tònica que ha seguit aquesta temporada, i jo crec que d'aquí ja només podem anar cap amunt.
L'Astralpool és 7è amb 14 punts i el pròxim dissabte visitarà la piscina d'un Sant Andreu que està just per sobre a la classificació.
Un minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 14 de gener. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el magazín del matí, però no marxeu perquè la programació continua. Ara a les 8 arriba el Generació BCO i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.